Radio Astel.
Tres quarts de deu del matí, us ho dèiem a l'inici d'aquest programa. Avui és el Dia Mundial del Dret dels Infants i volem parlar de les violències i les situacions de desigualtat que pateixen a casa nostra els infants i adolescents. Per començar, un de cada cinc infants pateixen agressions sexuals, la majoria en l'entorn familiar, però només es denuncien i surten a la llum la meitat dels casos. Però també hi ha altres tipus de violència. Per exemple, el 21% de les famílies no pot afrontar l'encariment del cost de vida i de la criança dels seus fills. Així ho recull un informe de la Plataforma d'Infància de Catalunya. Avui, doncs, a la Caravana en parlem amb Núria Pociello, directora de la Fundació Aroa, que té un programa per acollir infants i adolescents que han patit situacions de violència i maltractaments. Senyora Pociello, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a la Caravana.
Hola, molt bon dia de nou.
Ara sí que l'escoltem bé. Quin tipus de violències, dèiem, que pateixen els infants i joves catalans?
Bueno, com us comentava, no? Nosaltres treballem amb la infància perquè és un col·lectiu que pateix diferents tipus de desigualtats i es troba en una situació de vulnerabilitat. Els tipus de violències que pateixen poden ser múltiples, no? Pateixen maltractament, violència psicològica, violència emocional, violència, abusos, no? Agressions sexuals, etc. Sí que m'agradaria remarcar, per exemple, la Convenció sobre els Drets dels Infants reconeix, no? Una mica per emmarcar totes aquestes violències i els seus drets, reconeix que l'infant, per aconseguir un desenvolupament ple de la seva personalitat, ha de créixer en un medi familiar, en una atmosfera de felicitat i comprensió, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, englobat en aquest dret, no hi ha cabuda, no? Cap tipus de violència. I, bueno, malauradament, doncs, pateixen violència, sí. Mm.
La societat, tant, som prou conscients d'aquesta situació i d'aquests números que ara donàvem?
Mira, doncs, aquesta pregunta m'agrada molt perquè va una miqueta enllaçada amb la nostra campanya, no? Nosaltres, com sabeu, tenim el projecte que ja comentaves abans, és el projecte de Mare, on és un servei especialitzat en fer acollida i recolzament a aquests nens i nenes i adolescents que pateixen maltractament o violència masclista, no? I bueno, la nostra campanya es diu Compromís amb la Infància, que va una miqueta vinculat, no? Ara comencem a ser conscients, comencen a sortir a la llum un percentatge més elevat de casos que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat i bueno, necessitem una miqueta, entre tots i totes, comprometre'ns, no? Comprometre'ns amb la infància i ajudar a que els infants, no? Que la ciutadania del demà pugui ser una ciutadania, doncs, que tingui una vida digna i harmoniosa i que pugui ser, no, que es pugui haver desenvolupat amb plenitud. Una miqueta, doncs, és el nostre objectiu a través d'aquesta campanya, no? Que les persones, la ciutadania, agafem aquest compromís i posem el nostre granet de sorra perquè puguem assolir entre totes i totes aquests drets tan essencials, no? I que es mereixen totes les persones. Mm-hmm.
Un dia com avui, segur que ho sabeu, senyora Pociello, sortirem diversos informes parlant d'aquest augment de la violència cap als infants i això sovint genera certa alarma a casa nostra. Què ens indiquen números com aquests?
Bueno, aquests números ens indiquen sempre hi ha hagut, no? Malauradament sempre hem tingut una situació amb uns, perquè no s'han recollit del tot les dades, però sempre han tingut uns indicadors molt elevats. Què passa ara? Que com que se'n parla, no? És com més visible, se'n parla, hi ha més informació, doncs aleshores les persones s'empoderen també i denuncien, no? I es visibilitzen molt més aquests casos. Per tant, hi ha un augment. Nosaltres precisament després del confinament a l'entitat ens hem trobat amb això, no? Que els casos han augmentat el 200%. Aleshores, necessitem un cop de mà, necessitem una ajuda perquè aquests nens i nenes puguin ser atesos i de la manera en què es mereixen, no? Que siguin uns processos de recuperació que garanteixin el seu ple desenvolupament.
Un exemple de tot plegat també és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència que ha posat en marxa el Departament d'Educació, aquest grup d'experts que ha vist com ha augmentat gairebé un 80% els casos que tenen durant els últims cursos. El passat any es van rebre 1.545 casos. Com s'explica aquesta tendència?
Bueno, clar, això també forma part, no, del que comentàvem abans de la visibilitat, no? S'han activat, el govern ha activat mecanismes, no? Instruments que ajuden a que es produeixi, no, aquesta identificació, i que també es produeixi aquest acompanyament i visualització de la problemàtica, no, de les violències. Aleshores, com la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència és un bon recurs, no? I les dades ho mostren, com gràcies a això, doncs, es poden atendre tots aquests casos, no? Gràcies a aquesta unitat. Llavors, és un bon element i necessitem més elements com aquests per revertir la situació, no?
Això li anava a preguntar, eh? Amb aquests mecanismes que ara ens deia que promouen les institucions, n'hi ha prou? O què és el que li manca fer encara a les institucions?
Bueno, és un treball conjunt, jo crec, no? Les institucions van fent treball, van fent molt bona feina, van incorporant, no, elements de millora, però sí que és important, no, el treball conjunt, no, de les institucions amb els serveis, no, amb les persones, amb les entitats que es treballen aquestes temàtiques, perquè així també es poden elaborar eines que els resultats, no, amb un major impacte i repercussió social, no? Però jo penso que està fent molt bona feina i que, bueno, és un camí, no? És un camí que a poc a poc anem revertint.
En tots aquests informes que anirem coneixent al llarg del dia d'avui i en els dies posteriors també ja hem conegut algunes dades, també és alarmant l'augment d'intents de suïcidi, sobretot després de la pandèmia. I és que la salut mental és una de les prioritats del govern, que està posant també en marxa diferents projectes per atendre aquests casos, sobretot perquè les nenes joves, on més ha crescut els intents de suïcidi, no arribin a aquesta situació. A vosaltres us arriben aquests casos?
Bueno, a nosaltres ens arriben casos molt diversos, ens han arribat casos d'aquest tipus, com deies tu, no? El tema de són eixos centrals i més es veu augmentant, no? Després de tot el tema de la pandèmia, el tema de la salut mental. Bueno, vivim en la societat que vivim i sí que és una temàtica, no, que ens hem de posar al davant i poder atendre de manera àgil, no? Perquè estan havent-hi molts casos i és una realitat que no podem girar la mirada, no? Hem d'atendre perquè realment sí, és un problema i s'ha d'abordar, no?
Perquè quin tipus de violència acostumeu a tractar més habitualment des de la Fundació? Amb què us trobeu més?
Bueno, sí, nosaltres malauradament treballem més aviat el tipus de les violències masclistes, sí? Que aquí es veuen reflectides, doncs com et comentava, moltes violències, no? Quina és la que veiem més? Bueno, malauradament en veiem moltes i ens agradaria no veure-les, no? Però sí que és veritat, doncs, que hi ha un augment de casos del tema de les agressions sexuals, no?
Les agressions sexuals que també cada cop més es produeixen entre menors.
Bueno, és un conjunt, no, de situacions, i cada cop més hi ha elements, no, que afavoreixen aquesta distorsió, no, i que es pugui produir entre els joves. Bueno, hi ha també un focus important d'atenció en com percebem, no, com la joventut percep les relacions entre les persones, no, les relacions afectives sexuals, el tipus de consum, no, que fem també de l'internet, etc., no? La pàgina, el tema del porno, etc., no? Tot això són elements que ajuden si no hi ha un acompanyament, no?
Estem poc habituats els adults a fer aquest acompanyament?
Bueno, sí, estem poc habituats i a vegades ens trobem, no? Les famílies, sobretot, moltes vegades hi ha la voluntat de fer aquest acompanyament, però sí que es troben que no saben, no, com quines eines o quins recursos poden posar ells en pràctica com a elements de prevenció, no? I d'abordar amb els fills i filles aquestes temàtiques. Bueno, també, no? Com el que dèiem, cada vegada s'estan fent més cosetes, jo penso que cada vegada s'està també facilitant a la ciutadania més recursos i més eines perquè es pugui gestionar això, no? Tant a nivell d'escoles, de centres educatius, com a nivell de família, però bueno, anem caminant, no, per aquí. Però sí que és una temàtica complexa, no? Hi ha també pel tabú que hi ha, etcètera.
Per acabar, deixi'm preguntar-li quins són els objectius de futur respecte a tota aquesta problemàtica.
Bueno, els objectius de futur seria, no?, entre totes i tots anar revertint aquesta situació i poder garantir els drets a la infància, no? Des de l'entitat, a través de la campanya, el nostre repte seria intentar recollir el màxim de fons possible a través de la campanya Compromís amb la Infància, perquè així nosaltres, des del nostre servei, que ens deriven molts serveis públics, casos, des del nostre servei, poder atendre, no?, el màxim de...
Ui, mira, se'ns ha acabat just la connexió a aquesta hora. Nosaltres que teníem a Núria Pociello, directora de la Fundació Aro, al tren i s'ha tallat la connexió just quan es estava contestant la resposta, però vaja, ja havia contestat a la pregunta com a objectiu de futur, intentar com a societat posar-nos hi tot una mica tots plegat i que deixi d'haver-hi tot aquest tipus de violència cap als infants. Núria Pociello, directora de la Fundació Aroa, sigui com sigui, gràcies per atendre aquest mitjà i aquest programa en aquesta hora. Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida encetem la tertúlia del primer cafè. Avui ens acompanyaran ni més ni menys que per analitzar tota l'actualitat l'exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret, el sociòleg i politòleg expert en radicalització, Xavier Torrents, Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Això serà en uns minuts aquí a la caravana.
Ràdio Estel.